Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
Nova estratègia per acollir menors migrants no acompanyats. La Generalitat preveu que enguany arribin a Catalunya més de 5.000. Montse Manent.
Entre les mesures previstes s'oferiran pisos i serveis de tutelatge. El conseller d'Afers Socials i Família, Shakir Al-Homrani, creu que així es reduirà la pressió sobre els centres d'acollida.
No centrem únicament la mirada en l'obertura de nous centres, sinó centrem molt la mirada en recursos com pisos, que heu pogut escoltar dels propis joves, perquè també és una manera també de generar places.
El jurat popular considera culpable per doble assassinat amb traïdoria el caçador, que va confessar haver matat dos agents rurals a Aspa, al Segrià.
Els membres del jurat consideren que no ha quedat provat que el caçador tingués cap alteració psíquica, com al·legava la defensa.
Ara l'Audiència de Lleida haurà de fixar la pena, que podria ser de fins a 51 anys de presó, que és el que demanen les famílies i l'acusació popular. La Fiscalia, que sosté que el caçador va decidir confessar, demana una pena de 48 anys de presó. El judici va començar dilluns a l'Audiència de Lleida amb la declaració de l'acusat, que va afirmar que es va quedar en blanc i que no recordava el que havia succeït quan es va trobar amb els dos membres dels agents rurals.
El ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova la connexió dels tramvies per la Diagonal.
Després d'anys de desavinences, la connexió s'ha aprovat amb els vots de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i dos regidors no adscrits. La tinenta d'alcaldessa de Mobilitat, Janet Sanz, ha celebrat la decisió del plenari.
Barcelona diu sí al tramvia per la Diagonal i diem, per tant, sí a una ciutat més sostenible, més saludable, més amable i millor connectada. Una ciutat metropolitana que fa allò que li demanen els veïns i veïnes.
A Sant Cugat del Vallès, dilluns, arrenca una prova pilot per instal·lar un servei de lloguer de patinets elèctrics.
Aquests podran circular per l'actual carril bici, tot plegat gràcies a la normativa específica per a aquests vehicles que ja està en vigor al municipi.
Cugat.cat, Roger Quartielles.
Can Sant Joan compta amb uns 12 quilòmetres de carril bici per on han de circular principalment els patinets segons aquesta normativa. Segons l'Ajuntament, tres empreses s'han interessat per oferir el servei. Les operadores hauran d'ofertar a través de les seves aplicacions per a mòbils el lloguer de patinets elèctrics a classe A. Es tracta de vehicles personals de mida petita sense seient, amb una massa inferior a 25 quilos i amb capacitat per a una sola persona.
Divisió entre els treballadors de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell davant l'imminent trasllat del Departament d'Oncologia Pediàtrica.
Mentre el Comitè d'Empresa defensa la decisió, l'Assemblea de Treballadors lamenta que amb el trasllat desaparegui l'atenció de proximitat.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
El president del Comitè d'Empresa de l'Hospital de Sabadell, Manuel Montiagudo, ha explicat que és essencial mantenir la qualitat de l'atenció als pacients, un aspecte que es manté amb aquest trasllat fins al punt que podria fins i tot millorar-se.
Y lo más importante es que nos lo hagan al lado o es que se haga donde es lo mejor posible hacerlo.
Aquest vespre arrenca al Macelles el Segrià la quarta edició de les Nits de Taverna.
Es tracta d'un cicle de concerts amb cantautors catalans que enguany comença amb l'actuació del solsoní Roger Mas.
Amb un FMR, Pere Gilard.
Avui serà el torn de Roger Mas, que ha explicat que tocarà una barreja de cançons dels discs.
Porto una mica repertori, però m'agrada sentir-me lliure i fer una mica Nit de Taverna. I llavors anar triant les cançons a mesura que vaig fent el concert en funció de com ens trobem amb el públic i com estem i les sensacions del moment, i m'agrada molt fer concerts així.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda, jornada divendres marcada encara per la precipitació i les nevades que es mantenen al vessant nord del Pirineu. Fora d'aquell sector, doncs, arriben de forma molt esporàdica a l'extrem nord de la Cerdanya i del Ripollès, i en conjunt aniran tendint a minvar aquesta propera nit i matinada fins a desaparèixer. La jornada dissabte molt tranquil·la, amb força ullades de sol a pràcticament tot el territori, fins i tot acabaran obrir-se també una mica la nuvolositat a punts de la Vall d'Aran, i especialment de tarda hi haurà més ullades de sol. De totes maneres, no durarà molt, perquè de cara a diumenge passarà un sistema frontal poc actiu que de nou farà que es tapi el cel al vessant nord del Pirineu, on s'espera precipitació a partir ja de mig matí. De fet, la cota de neu tornarà a davallar i parlarem de com s'inicia entorn als 1.000 metres per acabar nevant a totes les cotes al vessant nord del Pirineu. I d'altra banda, la resta del territori ja hi haurà una mica més de nuvolositat, però sense més conseqüència. La temperatura puja de cara a dissabte per tornar a baixar diumenge. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluís Alopo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, situació complicada aquesta tarda a la B30 a Sant Cugat del Vallès i de retruc a l'AP7 en direcció sud a causa d'un accident que manté tallada la mateixa B30 en aquest tram. D'altra banda, i pel que fa a la resta de vies, complicacions també a la C58, a Sant Quirze del Vallès, en dos sentits de la marxa, i pel que fa als destins de muntanya, consten ja retencions destacades, tant a la C16 entre Cercs i Berga com a la C55, a Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa, i també a la C14 a l'altura d'Oliana. D'altra banda, la marcació de Tarragona està tallada l'N420 a causa d'un accident a l'altura de Corbera d'Ebre, en dos sentits de la marxa. S'estan fent desviaments del trànsit per l'interior de la població. I ja per acabar, a causa de la meteorologia, recordar-vos que encara hi ha quatre vies afectades per la neu caiguda aquests darrers dies i dues d'elles estan tallades. És el cas de la C28 al port de la Bonaigua, pel risc de llaus, i també la BB-4024, que dona accés al Coll de Pal. Això és el més destacat fins ara. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Generalitat preveu que enguany arribin a Catalunya més de 5.000 menors no acompanyats, que se sumaran als gairebé 4.000 que han arribat al 2018. Per aquesta raó, el govern ha presentat una nova estratègia per acollir-los i facilitar-ne la inclusió. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El pla passa per crear més places als centres d'acollida, però també per obrir pisos i serveis de tutelatge per ajudar a emancipar aquests joves, en molts casos a punt de fer els 18 anys. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, ha explicat que aquests pisos serviran per reduir la pressió sobre els centres.
No centrem únicament la mirada en l'obertura de nous centres, sinó centrem molt la mirada en recursos com pisos, que heu pogut escoltar dels propis joves, perquè també és una manera també de generar places.
També es farà un seguiment personalitzat dels joves acollits amb un referent d'ocupació per orientar-los tant en la formació com en les opcions laborals. Així mateix, es crearan nous protocols amb els ajuntaments per col·laborar en el seguiment d'aquests casos. Un altre projecte dins d'aquesta estratègia és la creació d'un centre per fer la primera acollida fora de les comissaries. Això sí, no s'ha concretat quants diners es destinaran a aquest nou pla, ja que els pressupostos encara s'estan negociant. Actualment, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, té prop de 10.000 adolescents tutelats. D'aquests, un 35% són menors migrats sense referents familiars.
Com sentíem, es despleguen tot un seguit de mesures per millorar l'atenció a aquests joves. Però quina és la situació actual? Doncs bé, un dels municipis que ja acull joves sense referents familiars és Arenys de Mar, al Maresme. Actualment té 6 menors allotjats a una casa de colònies. S'estan duent a terme programes d'integració per tots aquests joves, però l'Ajuntament continua demanant més recursos a la Generalitat per gestionar l'acollida dels menors que continuen dormint a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Ràdio Arenys, Mar Sánchez.
Els nois reiteren que van arribar a Arenys de Mar per integrar-se i, de fet, alguns han començat a estudiar. Actualment, alguns estan fent cursos com, per exemple, el de comerç que ofereixen els plans de transició al treball de la vila. També alguns estan aprenent català i castellà. Tot i això, aquests menors no s'escapen de la rumorologia, especialment davant l'increment de robatoris al poble. De fet, des de l'Ajuntament reconeixen que alguns d'ells han estat autors d'alguns furts a la via pública, sobretot estrabades de bolsos a gent gran. Alhora, el consistori demana més recursos per fer front a una situació que es desborda, ja que hi ha menors a la comissaria dels Mossos d'Arenys que estan esperant fins que se'ls assigni un centre on poden anar. Aquests 60 menors que estan a Arenys de Mar, però no sempre estan a la nostra vila. Periòdicament també marxen a altres cases de colònies que estan a Canet o Sant Iscle.
Un altre dels municipis que acull menors migrats no acompanyats és Lleida, que ha hagut d'adaptar l'antic hotel-restaurant als Jardins del Segrià per convertir-lo en centre d'acollida. Ara mateix té totes les places ocupades.
Una cinquantena de menors d'origen africà s'hi allotgen i amb l'ajuda d'una trentena de professionals intenten gestionar no tan sols la integració a terres catalanes, sinó també i especialment els primers dies, els possibles traumes derivats del procés migratori. Així ho explica el director de serveis de primera acollida, Joan Josep Martínez.
I la veritat és que som nanos amb molta energia, amb moltes ganes de tirar les coses endavant, molt valents, perquè tirar un projecte migratori sent adolescent, deixar la teva família endarrere, vindre aquí i tindre aquesta voluntat, doncs és de ser un heroi.
El centre ja fa 7 mesos que funciona i ha anat omplint-se a poc. Els professionals treballen sobretot amb l'aprenentatge de la llengua com a eina fonamental d'integració per a aquests joves. També s'intenta mantenir-los en contacte a través de xarxes i mòbil amb els seus familiars al lloc d'origen.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Ja hi ha veredicte pel crim d'Aspa. El jurat popular considera culpable per doble assassinat amb traïdoria el caçador que va confessar haver matat 2 agents rurals en aquest municipi del Segrià. Els membres del jurat consideren que no ha quedat provat que el caçador tingués cap alteració psíquica, com al·legava la defensa. Ho ha Ulla i de Ràdio, Míriam García.
El veredicte s'ha fet públic aquest divendres al migdia, després que el jurat comencés a deliberar aquest dijous al matí, després que el judici quedés vist per a sentència. El judici va començar dilluns a l'Audiència de Lleida amb la declaració de l'acusat, que va afirmar que es va quedar en blanc i que no recordava el que havia succeït quan es va trobar amb els 2 membres dels agents rurals. De la seva banda, el cap de la investigació dels Mossos va declarar que no tenen cap dubte que va ser un doble assassinat, ja que el caçador va efectuar trets molt precisos i a molt curta distància, sense donar cap possibilitat a les víctimes per defensar-se. També ho van ratificar els forenses, que van explicar que el caçador va rematar els agents rurals. Ara l'Audiència de Lleida haurà de fixar la pena, que podria ser de fins a 51 anys de presó, que és el que demanen les famílies i l'acusació popular. La Fiscalia, que sosté que el caçador va decidir confessar, demana una pena de 48 anys de presó.
I a Badalona s'investiga si les clíniques del Carme i Sant Cosme haurien estat al darrere de nous casos de robatoris de nens durant el franquisme. Ara una 60ena de persones busquen documentació sobre els seus orígens. La majoria van ser adoptats, però sospiten que les clíniques haurien mentit a les mares biològiques sobre la mort dels seus fills durant el part. Estan seguint el cas els nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona. És una crònica de Tuti García.
La Maria busca la seva germana que va néixer a la clínica Sant Cosme de Badalona el febrer de 1970. Segons explica, immediatament després de néixer van ensenyar-li a la seva mare un nadó amb símptomes d'estassar. El dia següent, i sense haver pogut tornar a veure el nadó, els van dir que havia mort a causa d'haver nascut sense la tapa del crani. Per contra, la Montse és adoptada i, segons consta, la seva partida de naixement també va néixer el febrer de 1970, però a la clínica Sant Cosme de Barcelona, vinculada a la clínica del mateix nom a Badalona. Per les coincidències, podria ser la germana de la Maria i estan pendents de la prova d'ADN. De moment, la Montse ha guanyat una demanda que li dona la raó en poder accedir als arxius de la clínica, cosa ara impossible.
El meu pare la volia enterrar. Li va dir, vull enterrar la meva filla i me la vull endur i enterrar-la. Li va dir que no. Diu, mira, ja la tenim preparada, els van ensenyar una caixa blanca tancada.
A tot això, el Badalona Matí també ha contactat amb una infermera que va treballar des del 1962 al 1974 a la clínica del Carme. Ella assegura que en el període de temps que hi va treballar només va morir un nadó i que la mare el va poder veure i enterrar. També ha explicat que quan els nadons naixien amb complicacions se'ls traslladava a la Vall d'Hebron.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova la connexió dels tramvies per la Diagonal.
Després d'anys de desavinences, la connexió s'ha aprovat amb els vots de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i 2 regidors no adscrits. L'acord preveu que la gestió de la xarxa de tramvia sigui pública i que tota la inversió que es faci no beneficiï operadors privats. La connexió començarà el tram entre Les Glòries i Verdaguer. La tinenta d'alcaldessa de Mobilitat, Janet Sanz, ha celebrat la decisió del plenari.
Barcelona diu sí al tramvia per la Diagonal i diem, per tant, sí a una ciutat més sostenible, més saludable, més amable i millor connectada. Una ciutat metropolitana que fa allò que li demanen els veïns i veïnes.
A més, el document preveu crear una comissió de seguiment del tramvia formada pels grups municipals, entitats veïnals i moviments socials.
A Sant Cugat del Vallès, dilluns, arrenca una prova pilot per instal·lar un servei de lloguer de patinets elèctrics. Aquests vehicles podran circular per l'actual carril bici. Sant Cugat és un dels primers municipis catalans que ja disposen d'una normativa específica per vehicles elèctrics de mobilitat personal. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. L'inici de l'autorització començarà el 28 de gener i arriba després que el consistori hagi regulat l'ús d'aquest tipus de vehicles elèctrics de mobilitat personal amb una normativa que en Sant Joan compta amb uns 12 quilòmetres de carril bici per on han de circular principalment els patinets segons aquesta normativa. Segons l'Ajuntament, tres empreses s'han interessat per oferir el servei. Les operadores hauran d'ofertar a través de les seves aplicacions per a mòbils el lloguer de patinets elèctrics de classe A. Es tracta de vehicles personals de mida petita sense seient amb una massa inferior a 25 quilos i amb capacitat per a una sola persona. Hi haurà dos punts estratègics on s'ubicaran la majoria dels patinets, a les estacions de ferrocarrils de Can Sant Joan i de l'Hospital General de Catalunya, i diverses zones d'estacionament secundari. La intenció del consistori és valorar el seu funcionament per a una possible implantació definitiva del servei en un futur.
I encara en clau de mobilitat, els conductors de vehicles de lloguer amb conductor, els BTC, mantenen la protesta a la Diagonal de Barcelona. Aquest matí han fet una marxa des d'allà fins a la plaça Sant Jaume.
Segons la Guàrdia Urbana, 500 persones han participat a la marxa que ha transcorregut sense alterar el trànsit sota el lema «Volem treballar». En arribar a la plaça Sant Jaume, conductors i representants empresarials han lliurat més de 120.000 signatures en contra del decret que ha d'aprovar la Generalitat per regular el sector. Consideren que el marge de precontractació d'entre 15 minuts i una hora obligarà moltes empreses a tancar.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
L'Audiència Nacional confirma la multa de 200.000 euros a Òmnium Cultural pel tractament de dades personals en la gigaenquesta prèvia a la consulta del 9-N.
El tribunal considera provat que l'entitat va vulnerar la llei de protecció de dades perquè es van tractar dades ideològiques dels ciutadans que qualifica de sensibles. L'audiència considera que s'hauria d'haver demanat el consentiment dels titulars per fer-ne ús. D'aquesta manera es desestima el recurs d'Òmnium contra la multa que va imposar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Encara es pot presentar un recurs davant del Tribunal Suprem.
La multa es coneix el mateix dia que l'ANC ha fet públic un vídeo en què critica durament el govern català i el titlla d'autonomista. Precisament el president Quim Torra ha refermat avui des de Reus el seu compromís en fer república, segons ha dit. Torra ha demanat, a més, unitat a tots els partits independentistes. El president ha aprofitat la visita a la capital del Baix Camp per sumar-se a la protesta que els avis i àvies de Reus per la llibertat fan cada dia per reclamar l'alliberament dels presos. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Torra ha elogiat públicament la tasca dels avis i ha demanat unitat a les formacions polítiques independentistes.
Els demano a tots els partits independentistes catalans que no se n'oblidin i que no abarateixin els vostres somnis, perquè la llibertat us la vau guanyar vosaltres el 1 d'octubre i en totes les manifestacions que heu fet.
Davant de prop d'un miler d'assistents, Torra ha aprofitat la vinentesa per recordar que el judici pel 1 d'octubre és una causa contra tot el poble de Catalunya, la democràcia i el dret a l'autodeterminació.
I el sindicat, la Intersindical, ha convocat una vaga general per la primera setmana de febrer, coincidint amb l'inici del judici del procés.
El sindicat ha registrat avui un preavís al Departament de Treball. Allà s'hi especifica que els objectius de la vaga són la derogació de la reforma laboral o la recuperació de les lleis socials aturades pel Constitucional, entre d'altres. En un comunicat, la Intersindical explica que l'aturada està prevista pels dies 5, 6 i 7 de febrer, però que properament concretarà en quina jornada es farà. El sindicat ja va convocar una aturada de 2 hores, coincidint amb el Consell de Ministres del 21 de desembre passat i una aturada del país el 3 d'octubre del 2017.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on els treballadors estan dividits davant l'imminent desaparició del Departament d'Oncologia Pediàtrica. Mentre el Comitè d'Empresa i el Sindicat de Metges de Catalunya defensen la decisió perquè asseguren que no afectarà la qualitat assistencial, l'Assemblea de Treballadors lamenta que amb el trasllat desaparegui l'atenció de proximitat. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El president del Comitè d'Empresa de l'Hospital de Sabadell, Manuel Montiagudo, ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell que és essencial mantenir la qualitat de l'atenció als pacients, un aspecte que es manté amb aquest trasllat fins al punt que podria fins i tot millorar-se, un valor que ha de passar per davant de la proximitat.
Y lo más importante es lo que es que nos lo hagan al lado o es lo más importante o es tan importante como eso que se haga donde es lo mejor posible hacerlo.
D'altra banda, la plataforma assembleària de treballadors del Taulí, la PAT, lamenta que no s'ha mirat més enllà de Barcelona, ja que el Taulí podria ser hospital de referència si es té en compte l'àrea que ocupa. Per abordar aquesta realitat i explicar la situació a tots els professionals del Taulí, la PAT ha convocat una assemblea dijous vinent a la tarda, una trobada que ha de servir per determinar si cal plantejar accions reivindicatives.
L'Ajuntament de l'Escala presentarà una reclamació a Endesa pels reiterats talls de subministrament elèctric de curta durada que pateix el municipi des de fa dies. L'objectiu és que es resolgui la situació quan abans millor. Ràdio l'Escala, Belfont.
A la queixa formal de l'Ajuntament de l'Escala es reclama l'anàlisi i estudi de les deficiències del servei al municipi, l'avaluació dels problemes i l'exigència de la seva resolució tècnica. A més, es demana a la companyia que assumeixi la seva responsabilitat pels possibles problemes ocasionats i pels perjudicis econòmics que les successives interrupcions de servei hagin pogut comportar als abonats. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
I per tant, aquí jo entenc que hi ha hagut un abandonament de la xarxa i de les nostres instal·lacions, segurament fruit de la successió d'empreses, de diferents operadors que han gestionat el subministre elèctric, i això a la llarga provoca la situació que estem vivint, i és que hi ha una falta d'inversió, una falta de cura i deficiències en el servei.
L'Ajuntament ha posat a més a disposició de particulars i empreses un correu electrònic on recollir les incidències que es produeixen vinculades a aquests talls de subministrament.
Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà, és el primer municipi de Catalunya que aconsegueix una certificació de platja verda. El distintiu que atorga la Universitat de Girona l'ha rebut la platja de Torre Valentina. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Es tracta d'un segell de monitoratge sostenible de les platges que ha desenvolupat l'Institut de Recerca en Turisme de la Universitat de Girona. Per aconseguir el certificat s'han instal·lat plaques solars, un punt de càrrega gratuït de bicicletes elèctriques i una passarel·la de plàstic reciclat per persones amb mobilitat reduïda. Joan Caner, regidor de Turisme de Calonge i Sant Antoni, creu que el segell els ajudarà a obrir-se a mercats europeus.
Pensem que el turista nacional no es fixa tant en aquests tipus de segells, ho veiem com anem en fires a fora, a Europa, sobretot els holandès, l'alemany mira molt aquest tipus de segell, aquest tipus de qualitat. Crec que serà un potencial molt, molt bèstia a nivell de, no només ara de municipi, que serà més, sinó comarca i Costa Brava.
A Catalunya, a banda de Sant Antoni de Calonge, també han participat a la prova pilot del projecte Lloret de Mar i Torre d'Embarra. Hi ha 9 platges europees més que en formen part.
Mentre caminaven la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir dur.
I en cultura, aquest vespre arrenca al Almacelles, al Segrià, la quarta edició de les Nits de Taverna. Es tracta d'un cicle de concerts amb cantautors catalans que enguany comença amb l'actuació del solsoní Roger Mas. Amb un FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'una iniciativa que aglutinarà 6 concerts de 6 referents actuals de la música d'autor a Catalunya. Des d'aquest divendres fins al proper 12 d'abril passaran per la sala Arca d'Almacelles Joan Masdeu, Namina, el fill del mestre, Carles Belda, Marta Murgades i Maria del Mar Bonet. Avui serà el torn de Roger Mas, que ha explicat que tocarà una barreja de cançons de tots els discs.
Porto una mica repertori, però m'agrada sentir-me lliure i fer una mica nit de taverna. Llavors anar triant les cançons a mesura que vaig fent el concert en funció de com ens trobem amb el públic i com estem i les sensacions del moment, i m'agrada molt fer concerts així.
Roger Mas també ha remarcat que està molt content de poder passar pel mateix escenari que la resta d'artistes, que ha confessat que li agraden molt. Totes les actuacions del cicle són d'entrada gratuïta i permetran al públic explorar de primera mà la música festiva, reivindicativa i romàntica dels 6 cantautors catalans sota el nom Nits de Taverna.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més lo bàsquet, tot a punt al pavelló Nou Congost de Manresa per l'inici del Showtime.
Aquest dissabte arrenca l'All-Star de Copa Catalunya amb el partit masculí. També s'hi disputa el concurs d'esmaixades, on hi destaca la presència de l'especialista Marky Smith. Diumenge s'hi veurà el duel femení amb el concurs de triples i Anna Hodar com a favorita. Tot plegat es podrà seguir a través de les televisions de proximitat i en streaming per la plataforma Xala.
La xarxa també serà protagonista amb l'hoquei patins.
Diumenge a les 4 de la tarda les televisions locals retransmetren el partit entre el Manlleu B i el Vilanova B de la Lliga Nacional Catalana Femenina. Els d'Osona buscaran la primera victòria de l'any davant el segon classificat, el conjunt del Garraf.
A l'Eurolliga femenina de waterpolo, avui s'estrena la Sirena Centre Natació Mataró.
A les 8 del vespre, les mataronines debuten contra l'Olympiacos a la fase de grups que es juga a la localitat italiana de Pàdua. A Eslovàquia, el Sabadell s'enfronta al Duna Ibaros després de guanyar els dos primers partits del seu grup. Per la seva banda, el Sant Andreu rep el Leiden i els andreuencs van superar el Zuglo Budapest.
En futbol, la segona B, duel català al miniestadi.
Demà a les 6 de la tarda s'enfronten el Barça B i el Centre d'Esports Sabadell. El filial blaugrana és sisè a la classificació amb 32 punts a 4 de la zona de promoció d'ascens. Al seu torn, els arlequinats són novens amb 3 punts menys que els barcelonistes. Escoltem la prèvia de Ràdio Sabadell a càrrec de Pau Vituri.
El Barça B posarà a prova demà la millora del Sabadell de Quico Ramírez en l'estrena del tarragoní a la banqueta de la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat va deixar bones sensacions contra el Conquense. Ara bé, el jove futbolista cedit pel Nàstic, Pol Ballesteros, avisava en roda de premsa aquesta setmana que el partit contra el filial blaugrana tindrà més dificultats que el del conjunt manxec.
Anem, com tots sabeu, a jugar a la pilota, a ser un equip amb personalitat, que és el que remarca l'entrenador. I jo crec que és el que volem.
Recordem que el Sabadell encara té pendent guanyar un filial a domicili per primer cop aquesta temporada. Amb Toni Saligrat a la banqueta, el Centre d'Esports va perdre per 4-1 a Vila-real, per 2-0 a Peralada i va empatar a 1 a Paterna. L'equip s'ha entrenat aquest matí.
Encara en futbol, demà destaquem dos partits a tercera divisió.
A 4:45 de la tarda, l'Escor rebrà la visita del poble de Mafumet. A les 6, el Sant Feliuenc jugarà a casa contra el Llagostera.
Els nous propietaris del Reus asseguren que tenen emparaulats 14 jugadors.
L'empresa US Real Estate Investment ha explicat a través d'un comunicat que també està treballant amb el Consell Superior d'Esports per a l'aprovació definitiva de la venda del club. Tot i que l'antic propietari Joan Oliver va pactar la venda del 99,7% de les seves accions, l'operació necessita l'aprovació del club anglès per ser efectiva.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jordi, quina mala cara que fas?
El veí del costat posa la música molt alta.
Ja hi has parlat?
Sí, però ell diu que no n'hi ha per tant.
I si proves la mediació?
No sé què és.
Jo un cop la vaig demanar al meu ajuntament i em va anar molt bé. Un professional ens va ajudar a trobar-hi la solució.
I jo puc demanar-ho?
I tant! La Diputació de Barcelona dona suport als ajuntaments per posar la mediació a l'abast de tothom. Ah, i és un servei gratuït. Entra a diva.cat/mediació.
diva.cat/mediació. Ara me n'informo.
Diputació de Barcelona. Diàleg per a la convivència.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Ara fa 30 anys s'estrenava al Japó Tonari no Totoro, el meu veí Totoro. Es tracta d'una pel·lícula d'animació on una família se'n va viure al món rural i les dues nenes petites descobreixen els esperits del bosc. El llargmetratge va tenir tant d'èxit que l'esperit protagonista es va convertir en la imatge del multipremiat Studio Ghibli, responsable de la pel·lícula, de la mateixa manera que Mickey Mouse ho és de la Disney. I per celebrar aquest 30è aniversari, El meu veí Totoro serà també una de les pel·lícules que aquest mes de gener es projectaran a la Mostra de Cinema Asiàtic de Sant Feliu de Llobregat. I és que el que és en realitat el segon cicle del Festival Internacional de Cinema del Baix Llobregat arriba amb algunes de les grans pel·lícules asiàtiques estrenades aquest últim any. I serà la guanyadora de l'última Palma d'Or al Festival de Cannes, Manbibi Kazoku, un asunto de família, de Hirokazu Koreeda. Una altra cinta japonesa serà Vision, Viaje a Nara, de la realitzadora Naomi Kawase, però el programa també presenta la pel·lícula xinesa La ceniza es el blanco más puro, de Jia Zhangke, i la coreana Burning, de Lee Chang-dong. Del 24 al 28 de gener, mostra de cinema asiàtic a Sant Feliu de Llobregat. En trobareu tota la informació al web mostra.cinebaix.cat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Nova estratègia per acollir menors migrants no acompanyats. La Generalitat preveu que enguany arribin a Catalunya més de 5.000. Montse Manent.
Entre les mesures previstes s'oferiran pisos i serveis de tutelatge. El conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, creu que així es reduirà la pressió sobre els centres d'acollida.
No centrem únicament la mirada en l'obertura de nous centres, sinó centrem molt la mirada en recursos com pisos, que heu pogut escoltar dels propis joves, perquè també és una manera també de generar places.
El jurat popular considera culpable per doble assassinat amb traïdoria el caçador que va confessar haver matat dos agents rurals a Aspa, al Segrià.
Els membres del jurat consideren que no ha quedat provat que el caçador tingués cap alteració psíquica, com al·legava la defensa.
UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Ara l'Audiència de Lleida haurà de fixar la pena, que podria ser de fins a 51 anys de presó, que és el que demanen les famílies i l'acusació popular. La Fiscalia, que sosté que el caçador va decidir confessar, demana una pena de 48 anys de presó. El judici va començar dilluns a l'Audiència de Lleida amb la declaració de l'acusat, que va afirmar que es va quedar en blanc i que no recordava el que havia succeït quan es va trobar amb els dos membres dels agents rurals.
El ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova la connexió dels tramvies per la Diagonal.
Després d'anys de desavinences, la connexió s'ha aprovat amb els vots de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i dos regidors no adscrits. La tinenta d'alcaldessa de Mobilitat, Janet Sanz, ha celebrat la decisió del plenari.
Barcelona diu sí al tramvia per la Diagonal i diem, per tant, sí a una ciutat més sostenible, més saludable, més amable i millor connectada. Una ciutat metropolitana que fa allò que li demanen els veïns i veïnes.
Des d'avui i fins diumenge se celebra la 8a edició del Girona 10.
Una iniciativa per promoure el turisme i la restauració de la capital gironina. Enguany manté l'oferta d'habitacions gratuïtes que va instaurar-se l'any passat.
FM Girona, Siso García.
Una iniciativa que va ser creada el 2012 i que ha anat creixent tant en nombre de propostes com de popularitat arreu del país, fins a convertir-se en un dels reclams més importants de la ciutat. Segons Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, es preveu un cap de setmana amb prop d'un 90% d'ocupació.
Les ocupacions en aquests moments són el tope del tope en tots els torns que es fan, divendres nit, els dos torns de dissabte i els dos torns de diumenge, els restaurants estan pràcticament plens.
Aquest vespre arrenca al Macelles, al Segrià, la 4a edició de les Nits de Taverna.
Es tracta d'un cicle de concerts amb cantautors catalans que enguany comença amb l'actuació del solsoní Roger Mas.
Emun FM, Pere Gilart.
Avui serà el torn de Roger Mas, que ha explicat que tocarà una barreja de cançons de tots els discs.
Porto una mica repertori, però m'agrada sentir-me lliure i fer una mica Nit de Taverna. I llavors anar triant les cançons a mesura que vaig fent el concert en funció de com ens trobem amb el públic i com estem i les sensacions del moment. I m'agrada molt fer concerts així.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda, jornada de divendres marcada encara per la precipitació i les nevades que es mantenen al vessant nord del Pirineu. Fora d'aquell sector, doncs, arriben de forma molt esporàdica a l'extrem nord de la Cerdanya i del Ripollès i en conjunt aniran tendint a minvar aquesta propera nit i matinada fins a desaparèixer. La jornada de dissabte molt tranquil·la, amb forces ullades de sol a pràcticament tot el territori, fins i tot acabaran obrir-se també una mica la nuvolositat a punts de la Vall d'Aran, i especialment la tarda hi haurà més ullades de sol. De totes maneres, no durarà molt, perquè de cara a diumenge passarà un sistema frontal poc actiu, que de nou farà que es tapi el cel al vessant nord del Pirineu, on s'espera precipitació a partir ja de mig matí. De fet, la cota de neu tornarà a davallar i parlarem de com s'inicia entorn als 1.000 metres per acabar nevant a totes les cotes al vessant nord del Pirineu. I d'altra banda, la resta del territori hi haurà una mica més de nuvolositat, però sense més conseqüència. La temperatura puja de cara a dissabte per tornar a baixar diumenge. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluís Alupo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs encara es manté tallada aquesta B30 a Sant Cugat del Vallès per l'accident que s'ha produït aquesta tarda i provoca retencions en sentit sud de retruc. També s'està veient afectat el trànsit per l'AP7. D'altra banda, pel que fa a la resta de vies i a causa de la mobilitat d'aquest cap de setmana, comencen a haver-hi ja retencions destacades a la C16 entre Cercs i Berga, també a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa i també a la C14 a Oliana en direcció a la Seu. D'altra banda, i pel que fa a la resta d'incidències, es manté tallada la Nacional 420 a Tarragona a causa d'un accident a Corbera d'Ebre en ambdós sentits de la marxa. S'estan fent, en aquest cas, desviaments per l'interior de la població. D'altra banda, també ha de destacar que a la C60 un altre accident està provocant retencions a l'altura de la Roca del Vallès per anar en direcció Granollers. I per acabar, es mantenen encara dues vies tallades a causa de la neu, la C28 al Port de la Bonaigua pel risc de llaus i també la B-4024 que dona accés al Coll de Pal. Això és tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La Generalitat preveu que enguany arribin a Catalunya més de 5.000 menors no acompanyats, que se sumaran als gairebé 4.000 que han arribat al 2018. Per aquesta raó, el govern ha presentat una nova estratègia per acollir-los i facilitar-ne la inclusió. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El pla passa per crear més places als centres d'acollida, però també per obrir pisos i serveis de tutelatge per ajudar a emancipar aquests joves, en molts casos a punt de fer els 18 anys. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, ha explicat que aquests pisos serviran per reduir la pressió sobre els centres.
No centrem únicament la mirada en l'obertura de nous centres, sinó centrem molt la mirada en recursos com pisos, que heu pogut escoltar dels propis joves, perquè també és una manera també de generar places.
També es farà un seguiment personalitzat dels joves acollits amb un referent d'ocupació per orientar-los tant en la formació com en les opcions laborals. Així mateix, es crearan nous protocols amb els ajuntaments per col·laborar en el seguiment d'aquests casos. Un altre projecte dins d'aquesta estratègia és la creació d'un centre per fer la primera acollida fora de les comissaries. Això sí, no s'ha concretat quants diners es destinaran a aquest nou pla, ja que els pressupostos encara s'estan negociant. Actualment, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, té prop de 10.000 adolescents tutelats. D'aquests, un 35% són menors migrats sense referents familiars.
Com sentíem, es despleguen tot un seguit de mesures per millorar l'atenció a aquests joves. Però quina és la situació actual? Doncs bé, un dels municipis que ja acull joves sense referents familiars és Arenys de Mar, al Maresme, que actualment té 64 menors allotjats a una casa de colònies. S'estan duent a terme programes d'integració per tots aquests joves, però l'Ajuntament continua demanant més recursos a la Generalitat per gestionar l'acollida dels menors que continuen dormint a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Ràdio Arenys, Mar Sánchez.
Els nois reiteren que van arribar a Arenys de Mar per integrar-se i, de fet, alguns han començat a estudiar. Actualment, alguns estan fent cursos com, per exemple, el de comerç que ofereixen els plans de transició al treball de la vila. També alguns estan aprenent català i castellà. Tot i això, aquests menors no s'escapen de la rumorologia, especialment davant l'increment de robatoris al poble. De fet, des de l'Ajuntament reconeixen que alguns d'ells han estat autors d'alguns furts a la via pública, sobretot estrabades de gent gran. Alhora, el consistori demana més recursos per fer front a una situació que es desborda, ja que hi ha menors a la comissaria dels Mossos d'Arenys que estan esperant fins que se'ls assigni un centre on poden anar. Aquests 60 menors que estan a Arenys de Mar, però no sempre estan a la nostra vila. Periòdicament també marxen a altres cases de colònies que estan a Canet o Sant Iscle.
I un altre dels municipis que acull menors migrats no acompanyats és Lleida, que ha hagut d'adaptar l'antic hotel-restaurant als Jardins del Segrià per convertir-lo en centre d'acollida. Ara mateix té totes les places ocupades.
Una cinquantena de menors d'origen africà s'hi allotgen i amb l'ajuda d'una trentena de professionals intenten gestionar no tan sols la integració a terres catalanes, sinó també i especialment els primers dies, els possibles traumes derivats del procés migratori. Així ho explica el director de Serveis de Primera Acollida, Joan Josep Martínez.
I la veritat és que som nanos amb molta energia, amb moltes ganes de tirar les coses endavant, molt valents, perquè tirar un projecte immigratori sent adolescent, deixar la teva família endarrere, vindre aquí i tindre aquesta voluntat, doncs és de ser un heroi.
El centre ja fa 7 mesos que funciona i ha anat omplint-se a poc. Els professionals treballen sobretot amb l'aprenentatge de la llengua com a eina fonamental d'integració per a aquests joves. També s'intenta mantenir-los en contacte a través de les xarxes i mòbil amb els seus familiars al lloc d'origen.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Ja hi ha veredicte pel crim d'Aspa. El jurat popular considera culpable per doble assassinat amb traïdoria el caçador que va confessar haver matat 2 agents rurals en aquest municipi del Segrià. Els membres del jurat consideren que no ha quedat provat que el caçador tingués cap alteració psíquica, com al·legava la defensa. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El veredicte s'ha fet públic aquest divendres al migdia, després que el jurat comencés a deliberar aquest dijous al matí, després que el judici quedés vist per a sentència. El judici va començar dilluns a l'Audiència de Lleida amb la declaració de l'acusat, que va afirmar que es va quedar en blanc i que no recordava el que havia succeït quan es va trobar amb els 2 membres dels agents rurals. De la seva banda, el cap de la investigació dels Mossos va declarar que no tenen cap dubte que va ser un doble assassinat, ja que el caçador va efectuar trets molt precisos i a molt curta distància, sense donar cap possibilitat a les víctimes per defensar-se. També ho van ratificar els forenses, que van explicar que el caçador va rematar els agents rurals. Ara l'Audiència de Lleida haurà de fixar la pena, que podria ser de fins a 51 anys de presó, que és el que demanen les famílies i l'acusació popular. La Fiscalia, que sosté que el caçador va decidir confessar, demana una pena de 48 anys de presó.
I a Badalona s'investiga si les clíniques del Carme i Sant Cosme haurien estat al darrere de 9 casos de robatoris de nens durant el franquisme. Ara, una 60 de persones busquen documentació sobre els seus orígens. La majoria van ser adoptats, però sospiten que les clíniques haurien mentit a les mares biològiques sobre la mort dels seus fills. Estan seguint el cas els nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona. És una crònica de Tuti García.
La Maria busca la seva germana que va néixer a la clínica Sant Cosme de Badalona el febrer de 1970. Segons explica, immediatament després de néixer van ensenyar-li a la seva mare un nadó amb símptomes d'estassar. El dia següent, i sense haver pogut tornar a veure el nadó, els van dir que havia mort a causa d'haver nascut sense la tapa del crani. Per contra, la Montse és adoptada i, segons consta, la seva partida de naixement també va néixer el febrer de 1970, però a la clínica Sant Cosme de Barcelona, vinculada a la clínica del mateix nom a Badalona. Per les coincidències, podria ser la germana de la Maria i estan pendents de la prova d'ADN. De moment, la Montse ha guanyat una demanda que li dona la raó en poder accedir als arxius de la clínica, cosa ara impossible.
El meu pare la volia enterrar. Li va dir, vull enterrar la meva filla i me la vull endur i enterrar-la. Li va dir que no. Diu, mira, ja la tenim preparada, els van ensenyar una caixa blanca tancada.
A tot això, el Badalona Matí també ha contactat amb una infermera que va treballar des del 1962 al 1974 a la clínica del Carme. Ella assegura que en el període de temps que hi va treballar només va morir un nadó i que la mare el va poder veure i enterrar. També ha explicat que quan els nadons naixien amb complicacions se'ls traslladava a la Vall d'Hebron.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova la connexió dels tramvies per la Diagonal.
Després d'anys de desavinences, la connexió s'ha aprovat amb els vots de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i 2 regidors no adscrits. L'acord preveu que la gestió de la xarxa de tramvies sigui pública i que tota la inversió que es faci no beneficiï operadors privats. La connexió començarà el tram entre Les Glòries i Verdaguer. La tinenta d'alcaldessa de Mobilitat, Janet Sanz, ha celebrat la decisió del plenari.
Barcelona diu sí al tramvia per la Diagonal i diem, per tant, sí a una sostenible, més saludable, més amable i millor connectada. Una ciutat metropolitana que fa allò que li demanen els veïns i veïnes.
A més, el document preveu crear una comissió de seguiment del tramvia formada pels grups municipals, entitats veïnals i moviments socials.
Doncs encara parlant de mobilitat, el ple de la Paeria reclama la creació d'una xarxa ferroviària de Rodalies a l'entorn de Lleida. El plenari municipal ha aprovat per unanimitat una moció de Comissions Obreres que reclama la Generalitat que millori el servei de trens a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El text planteja aprofitar els 4 corredors ferroviaris existents, incrementar els serveis i adequar els horaris existents. També reclama millorar les estacions, els baixadors i els trens perquè el servei sigui accessible a les persones amb mobilitat reduïda, entre altres propostes. La secretària general de Comissions Obreres a Lleida, Cristina Rodríguez, critica que Lleida sigui l'única demarcació catalana que no disposi de xarxa de Rodalies.
L'any 2013, el Ministeri de Foment, conjuntament amb la Generalitat, van acordar una dotació econòmica de 160 milions d'euros per crear el nucli de Rodalies de Lleida, Tarragona i Girona. El 2014, Girona i Tarragona veuen com la creació del seu nucli és una realitat i Lleida, tot i estar inclosa en aquest pla, ni es crea ni s'incrementen les freqüències dels trajectes. Per tant, ens quedem com fa 30 anys.
El ple també ha aprovat per unanimitat una moció de l'Associació de Veïns del Barri de la Mariola que reclama la implicació del govern espanyol i la Generalitat per tirar endavant el pla Mariola 20.000 que ha de servir per rehabilitar el barri.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
L'Audiència Nacional confirma la multa de 200.000 euros a Òmnium Cultural pel tractament de dades personals en la gigaenquesta prèvia a la consulta del 9-N.
El tribunal considera aprovat que l'entitat va vulnerar la llei de protecció de dades perquè es van tractar dades ideològiques dels ciutadans que qualifica de sensibles. L'audiència considera que s'hauria d'haver demanat el consentiment dels titulars per fer-ne ús. D'aquesta manera es desestima el recurs d'Òmnium contra la multa que va imposar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Encara es pot presentar un recurs davant del Tribunal Suprem.
La multa es coneix el mateix dia que l'ANC ha fet públic un vídeo en què critica durament el govern català i el titlla d'autonomista. Precisament el president Quim Torra ha refermat avui des de Reus el seu compromís en fer república, segons ha dit. Torra ha demanat a més unitat a tots els partits independentistes. El president ha aprofitat la visita a la capital del Baix Camp per sumar-se a la protesta que els avis i àvies de Reus per la llibertat fan cada dia per reclamar l'alliberament dels presos. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Torra ha elogiat públicament la tasca dels avis i ha demanat unitat a les formacions polítiques independentistes.
Els demano a tots els partits independentistes catalans que no se n'oblidin i que no abarateixin els vostres somnis, perquè la llibertat us la vau guanyar vosaltres el 1 d'octubre i en totes les manifestacions que heu fet.
Davant de prop d'un miler d'assistents, Torra ha aprofitat la vinentesa per recordar que el judici pel 1 d'octubre és una causa contra tot el poble de Catalunya, la democràcia i el dret a l'autodeterminació.
I el sindicat La Intersindical ha convocat una vaga general per la primera setmana de febrer, coincidint amb l'inici del judici al procés.
El sindicat ha registrat avui un preavís al Departament de Treball. Allà s'hi especifica que els objectius de la vaga són la derogació de la reforma laboral o la recuperació de les lleis socials aturades pel Constitucional, entre d'altres. En un comunicat, La Intersindical explica que l'aturada està prevista pels dies 5, 6 i 7 de febrer, però que properament concretarà en quina jornada es farà. El sindicat ja va convocar una aturada de 2 hores, coincidint amb el Consell de Ministres del 21 de desembre passat, i una aturada de país el 3 d'octubre del 2017.
Repassem altres notícies destacades del dia. Des d'avui i fins diumenge se celebra la 8a edició del Girona 10, una iniciativa per promoure el turisme i la restauració de la capital gironina. Enguany manté l'oferta d'habitacions gratuïtes que va instaurar-se l'any passat. A banda, també de menús, ofertes a diferents establiments de la ciutat i activitats de tot tipus. FM Girona, Sisu García, bona tarda.
Bona tarda. Com ja és tradició, l'últim cap de setmana de gener, un dels més fluixos turísticament de l'any, arrenca el Girona 10, una iniciativa que va ser creada el 2012 i que ha anat creixent tant en nombre de propostes com de popularitat arreu del país, fins a convertir-se en un dels reclams més importants de la ciutat. Segons Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, es preveu un cap de setmana amb prop d'un 90% d'ocupació.
Les ocupacions en aquests moments són el tope del tope, tots els torns que es fan, divendres nit, els 2 torns de dissabte i els 2 torns de diumenge, els restaurants estan pràcticament plens, pot quedar el diumenge a la nit, possiblement. Per tant, les previsions d'ocupació per al dissabte a la nit seran superiors al 90%.
A més, i durant el cap de setmana, la ciutat també obre les portes a museus i monuments, ofereix descomptes especials a les botigues principals de Girona i s'omple d'activitats i propostes culturals, com la visita teatralitzada al Daniel, novetat d'enguany. Vist l'èxit, no es descarta la idea de fer créixer la iniciativa i acostar-la a altres municipis de la província de Girona.
La Fira de Mollerussa, el Pla de l'Urgell, encara el 2019, amb bones perspectives. S'hi faran nous certàmens amb un pressupost de gairebé 800.000 euros. Ràdio Ponent Mollerussa, Meritxell Castillo.
En aquest calendari firal hi torna a ser present la tradicional Fira de Sant Josep, que enguany torna a acollir el Saló del Tractor amb una quinzena d'expositors. El president de Fira de Mollerussa i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, ha volgut anunciar el pressupost previst per aquest any, que ascendeix fins a 785.000 euros, on el 60% d'aquests diners són ingressos directes que provenen dels expositors participants en les diferents fires.
Per tant, no som una fira que viu o sobreviu gràcies al subsidi, diguem-ne, de les administracions, sinó que som capaços de que amb el nostre calendari firal generar més del 60% dels ingressos del patronat de fira.
Altres fires que tindran lloc durant aquest any són l'Autotrac, l'Autotardó, l'Expo Clàssic, la Drone Party, la Land Party, el Vermutet i també la segona edició de l'Equi Mollerussa, dedicada al sector de l'equitació.
A Badalona, els artistes residents a l'antiga fàbrica MOVA recelen del projecte que preveu enderrocar-la. Afirmen que es podria rehabilitar l'espai. Uns treballs que apunten costarien menys que l'enderroc. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Segons Ramon de los Heros, ni aquest ni cap altre ajuntament inverteix realment en cultura, tot i que sempre en parlen en els seus programes electorals. Per aquest artista plàstic, actualment la MOVA funciona pràcticament al 100% amb les companyies residents i la vintena d'artistes convidats que hi treballen o assagen puntualment. Això contrasta amb els rumors que parlen de l'enderroc de l'antiga fàbrica. Ramon de los Heros aposta per protegir la cultura i, sobretot, difondre la feina que es fa a Badalona.
És necessari. És necessari que n'hi hagin espais per la gent que fa coses. Vull dir, no serveix de res parlar de cultura quan la cultura se'n va a la terra.
Sobre la possibilitat d'anar a Muebles Rojas, opció que es va posar sobre la taula amb l'anterior mandat de Sabater, l'artista també té poques esperances. No veu just que s'hagi cedit aquest espai a la Fundació Èpica de la Fura dels Baus, ignorant les promeses fetes als artistes locals 3 anys enrere.
Mentre caminava en la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir dur.
En cultura, aquest vespre arrenca al Macelles, al Segrià, la quarta edició de les Nits de Taverna. Es tracta d'un cicle de concerts amb cantautors catalans, que enguany comença amb l'actuació del solsoní Roger Mas. Som un FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'una iniciativa que aglutinarà 6 concerts de 6 referents actuals de la música d'autor a Catalunya. Des d'aquest divendres fins al proper 12 d'abril passaran per la sala Arca d'Almacelles Joan Masdeu, Namina, el fill del mestre, Carles Belda, Marta Murgades i Maria del Mar Bonet. Avui serà el torn de Roger Mas, que ha explicat que tocarà una barreja de cançons de tots els discs.
Porto una mica repertori, però m'agrada sentir-me lliure i fer una mica Nit de Taverna. Llavors anar triant les cançons a mesura que vaig fent el concert en funció de com ens trobem amb el públic i com estem i les sensacions del moment, i m'agrada molt fer concerts així.
Roger Mas també ha remarcat que està molt content de poder passar pel mateix escenari que la resta d'artistes, que ha confessat que li agraden molt. Totes les actuacions del cicle són d'entrada gratuïta i permetran al públic explorar de primera mà la música festiva, reivindicativa i romàntica dels 6 cantautors catalans sota el nom Nits de Taverna.
Tot a punt per la segona edició del Festival Zero, organitzat per Teatres en Xarxa. Del 8 de febrer al 16 de març, 5 municipis de la demarcació de Barcelona acolliran els 3 muntatges programats. Un dels teatres que acolliran guany el festival és el Teatre Claver de Tordera. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Bona tarda. El director del teatre, Josep Navarro, afirma que l'objectiu del festival és crear una bossa d'espectadors joves i potenciar la proximitat entre públic i actors.
Procurem que la distància entre l'espectador i l'actor sigui zero per crear un nivell d'impacte i d'experiència a l'art en directe perquè arribi i que sigui reproduït el màxim de vegades per l'espectador.
I entre les obres que podrem veure serà A mi només escribió Tennessee Williams, una dramatúrgia de la companyia Roberto Alonso, un circ a través de l'espectacle Espera de la companyia Circ EIA i Pinball, un joc amb pilotes, juntament amb 3 intèrprets a càrrec de les Imputxibles.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Han tot a punt al pavelló Nou Congost de Manresa per l'inici del Showtime.
Aquest dissabte arrenca l'All-Star de Copa Catalunya amb el partit masculí. També s'hi disputa el concurs d'esmaixades, on hi destaca la presència de l'especialista Mark Smith. Diumenge s'hi viurà el duel femení amb el concurs de triples i Anna Hodder com a favorita. Tot plegat es podrà seguir a través de les televisions de proximitat i en streaming per la plataforma Xala.
La xarxa també serà protagonista amb l'hoquei patins.
Diumenge a les 4 de la tarda les televisions locals retransmeten el partit entre el Manlleu B i el Vilanova B de la Lliga Nacional Catalana Femenina. Les d'Osona buscaran la primera victòria de l'any davant el segon classificat, el conjunt del Garraf.
A l'Eurolliga Femenina de Waterpolo avui s'estrena la Sirena Centre Natació Mataró.
A les 8 del vespre, les mataronines debuten contra l'Olimpiakos a la fase de grups que es juga a la localitat italiana de Pàdua. A Eslovàquia, el Sabadell ha guanyat 13-7 al Duna Ibaros després de guanyar els dos partits primers del seu grup. Per la seva banda, el Sant Andreu ha guanyat per 12-3 al Leiden. Ahir els andreuencs van superar el Zugló Budapest.
En futbol, la segona B, duel català al miniestadi.
Demà a les 6 de la tarda s'enfronten el Barça B i el Centre d'Esports Sabadell. El filial blaugrana és sisè a la classificació amb 32 punts a 4 de la zona de promoció d'ascens. Al seu torn, els arlequinats són novens amb 3 punts menys que els barcelonistes. Escoltem la prèvia de Ràdio Sabadell a càrrec de Pau Vituri.
El Barça B posarà a prova demà la millora del Sabadell de Quico Ramírez en l'estrena del tarragoní a la banqueta de la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat va deixar bones sensacions contra el Conquense. Ara bé, el jove futbolista cedit pel Nàstic, Pol Ballesteros, avisava en roda de premsa aquesta setmana que el partit contra el filial blaugrana tindrà més dificultats que el del conjunt manxec.
Anem, com tots sabeu, a jugar a la pilota, a ser un equip amb personalitat, que és el que remarca l'entrenador, i jo crec que és el que volem.
Recordem que el Sabadell encara té pendent guanyar un filial a domicili per primer cop aquesta temporada. Amb Toni Saligrat a la banqueta, el Centre d'Esports va perdre per 4-1 a Vila-real, per 2-0 a Peralada i va empatar a 1 a Paterna. L'equip s'ha entrenat aquest matí.
Encara en futbol, demà destaquem dos partits a tercera divisió.
A 4:45 de la tarda, l'Escor rebrà la visita del poble de Mafumet. A les 6, el Sant Feliuenc jugarà a casa contra el Llagostera.
L'extrem del Nàstic de Tarragona, Tete Morente, jugarà com ha cedit al Lugo fins a final de temporada.
El club gallec reservarà una opció de compra un cop acabada la campanya, segons ha informat aquest divendres el club grana. La de Morente és la cinquena sortida de l'equip entrenat per Enrique Martín aquest hivern. Abans havien deixat l'entitat Ignacio Abeledo, Manu del Moral, David Rocha i Raúl Alventosa.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció i tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic. És fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
Floating down that river, boy.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.